tot costa.
Si el partit d'avui a Mestalla és decisiu per seguir a la Copa, el de diumenge a Sevilla ho és per no perdre el pas a la Lliga. Flick ha de decidir quan i com fa rotacions. La bona notícia és que ara, a diferència de l'inici de temporada, com a mínim té efectius per fer-ne.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dijous, 6 de febrer de 2025, vespre nit de Copa, la Copa de Mola. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que a 2:15 de la nit hi ha aquest últim partit de quarts de final de Copa entre el València i el Barça, amb Olmo ja amb l'alta mèdica, sense Gavi, i tampoc no havia viatjat Ansu Fati, descartat per decisió tècnica per Hansi Flick.
Perquè no n'hi cabien més, després no ho comentarem, però és que resulta que ja no acaben més de 22 jugadors i l'últim de la fila ara mateix és Ansu Fati.
I aprofitant aquest viatge, Laporta ha visitat la zona afectada per la Dana i el mateix president ha anunciat que a través dels fons aconseguits per la Fundació rehabilitaran el poliesportiu municipal de Benetússer, el de Catarroja i el camp municipal al terreny de Paiporta.
Bon gest del Barça a través, en aquest cas, de la seva Fundació. El Barça no es va voler abraonar al principi, en el moment de la tragèdia, pensant que ja arribaria el moment de que es necessités la seva ajuda, i ara no només l'han trobat, sinó que a més seran fins esportius, que és força escaient, em sembla a mi, a una entitat com el Barça.
I deia que el València-Balça seria l'últim partit de quarts de final. Abans, a 7:45, es juga la tercera eliminatòria entre la Real Societat i l'Osasuna. A les semifinals ja hi són l'Atlètic de Madrid i el Madrid, que es va classificar ahir nit guanyant el Leganés per 2-3 amb gol en l'últim minut de Gonzalo García, quan el partit ja anava a la pròrroga.
Doncs sí, el Madrid en aquesta Copa sembla que s'està dedicant a complicar-se partits que tenia guanyats. Ho va fer contra el Celta en la ronda anterior i ahir una altra vegada va anar d'un pèl que no frega l'eliminació a Leganés. Avui hem convocat Boig de la Castellana amb el David Sánchez, evidentment no només per parlar del partit d'ahir, sinó del gran assumpte de la setmana, la carta del Madrid contra el sistema arbitral.
Els equips de primera que s'han reunit aquest matí a Madrid amb el responsable de la Lliga, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres han demanat una sanció al Real Madrid per les crítiques i les pressions al col·lectiu arbitral que han fet a les últimes jornades. Després ha parlat Javier Tebas, que no ha deixat passar l'oportunitat, òbviament. Ha criticat durament Florentino i diu que el Madrid han perdut el cap, que potser en això sí que hi podríem estar en part bastant d'acord. El nou president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Luzán, just abans de començar aquesta reunió, ha defensat un canvi en el sistema d'arbitratge de la Lliga Espanyola. Mira, després de tot, coincideix amb Florentino, ja ho va dir ell, que eren les converses que mantenien.
Sí, també et dic que no ha dit quan, eh? Ja ho trobarem.
I Luzán, que ha quedat absolt del delicte de prevaricació del que se l'acusava i, per tant, no queda inhabilitat, tindrà temps de fer aquest canvi, per tant.
Ha estat un bon dia per Luzán, que efectivament podrà continuar en el càrrec de president de la federació. Per fer-ho rodar del tot, només li hauria faltat trobar-se el seu admirat Florentino, però l'han deixat penjat.
Sí, sí, no hi ha anat a la... Era, de fet, l'única absència, la del Madrid. Avui, quarta jornada del judici pel cas Rubiales. Han declarat Alexia Putellas, Irene Paredes i Laia Codina, que han confirmat les pressions a la seva companya. Especialment interessant la declaració de l'amiga de Jennifer Hermoso, amb qui l'aleshores director esportiu Albert Luque va parlar a Eivissa quan volia trobar-se amb Jenny. I bàsicament va parlar perquè la convencés que defensés Rubiales, i ha explicat que va arribar a dir-li que si l'ajudaven tindria feina assegurada, que li quedaven parell d'anys de futbolista i que un cop es retirés a la federació segurament trobaria feina tant ella
sí,
com l'amiga.
I la resposta de l'amiga, la veritat és que és brillant, que és ja tengo trabajo, gràcies.
Sí, sí. I un últim apunt, més que de futbol de salut, de capítol esportiu, el capità de Las Palmas, Kirian Rodríguez, ha anunciat avui que ha recaigut del càncer, li han detectat detectat un nou tumor i ha de tornar a aturar-se per seguir el tractament de quimioteràpia.
Kirian, que per cert va jugar els seus últims minuts abans de recuperar-se, evidentment, el dilluns a Montilivi. Des d'aquí li desitgem una recuperació ràpida, però sobretot definitiva.
En hoquei patins, avui tenim Champions masculina. El Reus rep el Sant Omer a les 9, a 9:45 Porto-Noia i a 22:45 de la nit, perquè és a Portugal, Barcelos-Barça. Un partit clau pels blaugranes que no tenen marge d'error davant el líder del grup per seguir depenent de si mateixos a la competició. En waterpolo avui es disputen els vuitens de final tornada de l'Eurocup masculina. Ara a 8:15 comença el Sabadell Ortigia de Siracusa italià, amb una renda favorable de 3 gols de l'anada pels sabadellencs. I també avui a 9:15 bases de Budapest Club Natació Barcelona, amb l'avantatge d'un gol del primer partit pels barcelonins. En bàsquet, Jan Veselý té des del gener una lesió al fèmur del genoll dret. I la notícia no és aquesta, sinó que han optat per un tractament conservador que compta el deixarà de baixa de 8 a 10 setmanes.
Sí, sí, gairebé fins al mes de maig. No és a 10 temporada, però gairebé, tenint en compte que tornaria, en el millor dels casos, pel tram decisiu de l'Eurolliga i també de la Lliga CB. Un autèntic daltabaix pel Barça. És veritat que ja fa setmanes que Veselý no està jugant amb regularitat perquè l'estaven cuidant, però fins ara Peñarroya demanava un base i és probable que avui demani també un pivot. I també és probable que no li fitxi ni el base ni el...
Ni el
pivot. In Josep Buitrast. Evidentment, hem convocat Trias en rol, no només per analitzar aquesta baixa tan sensible pel Barça una setmana de la Copa, sinó també per comentar els partits europeus d'ahir, la victòria del Barça a l'Eurolliga i la del Manresa a la Champions.
I per cert que Jordi Fernández, l'entrenador català de l'NBA, ha deixat de ser el seleccionador canadenc.
Això sí que t'amoïna tu, que ara es podrà centrar 100%
en perdre partits, que és l'objectiu. No?
Això quan el tinguis al davant li dius...
No, home, però l'objectiu de l'equip és quedar prou malament com per millorar.
No ho va dir pels puestos que ha de perdre partits. També és notícia d'avui a l'NBA, al límit del tancament de mercat, el fitxatge de Jimmy Butler, fins ara el jugador franquícia dels Miami Heat. Compte, se'n va als Warriors, al costat de Stephen Curry. Se suposa que per reactivar els campions, els dominadors dels últims anys, que aquestes últimes temporades no estan gaire fins. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Lamine Yamal acumula 8 partits seguits com a titular, tot i que l'han substituït en 5 ocasions, i avui us preguntem si el faríeu descansar a Mestalla. El faríeu descansar avui? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i, a més, dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, evidentment, amb tots els canals oberts, com sempre.
Avui, en versió taloners de la TDT, que arrenca a 9:15, la TDT del València-Barça de quarts de final de Copa. Fins aleshores, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Santi Jiménez, que ja ha comparegut com a segona veu del programa. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot en ordre?
Bueno, no. Però...
No? Què ha passat?
Ja ordenarem, no et preocupes.
Ah, molt bé. Sí, m'agrada. Senyora Laura Brugués, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Ah, així m'agrada, aquesta és l'actitud correcta. Senyor Cristian Martín, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Tot ordenat.
Veus? La banda dreta de la taula ho té tot endreçat.
La dreta sempre ho té tot més ordenat.
Això també és veritat. Sí,
per què enganyar-nos? En fi, sortim del jardinet i anem cap a Mestalla. If I lived an easy life, would I still choose you? Would I fall on the same night? A rodeo queen breathing fire into the night. A Catalunya Ràdio, Tot Costa. I have been there. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. What are the angels gonna do with you and I? What are the angels do with you and I? Avui hi el Salva Pou ha decidit arrencar, i és una bona tria, amb el bo de Elton John, que jo, sincerament, tenia entès que s'havia retirat, però no. Treu un altre disc.
El va gravar després de l'últim concert.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé. Bueno, sona bé.
Molt right. Bonic, el xandall.
Ui, 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 la vestimenta de... No, jo,
arrisca.
Jo no seria Giorgio Armani, però...
Arrisca.
El bo de Nelton... El pitjor és que tinc la sensació que els xandalls aquests lamentables
deuen
valer una pasta com el meu cotxe.
Sí, sí, més o menys.
En fi, de seguida anirem cap a... No els tenim. No anirem cap a Mestalla de seguida, i si us pregunto...
Ja anava a dir el preu del xandall.
Ara sí que els tenim. A veure si el Bernat Soler i el Ricard Torquemada... Hola, Bernat, hola, Ricard.
Hola, bona tarda.
Teniu una idea de quant pot costar un xandall dels que porta Elton John? Mita'ls!
No l'he vist, però només per dir-me xandall i Elton John... Et parlaré de 500 euros.
No, jo crec que et quedes
més
molt
car, no?
Jo crec que
1.700,
més.
1.700.
Sí, sí.
Jo sé.
El canvi a Necus no te'l pots ni imaginar.
M'esteu ara donant peu a una batalleta. Ui. Us en recordeu d'un mític periodista que fa poc va desaparèixer, que va ser el Josep Maria Ducamp, que era un especialista sobretot en tennis, però que va tenir una gran trajectòria en el periodisme esportiu de casa nostra. Durant un temps, ell va ser representant de la marca italiana de roba esportiva LS, coneguda per molts de nosaltres com a LS, però es diu LS perquè era italiana. Una marca que, per exemple, en el seu moment va ara popularitzar Boris Becker.
Ara torna a estar de moda,
Sí, torna a estar de moda. Doncs em va explicar en una ocasió Josep Maria Ducamp que ell, com a representant de LS a Espanya, li proveïa de xandalls a la aleshores reina d'Espanya, Sofia, i que aquells xandalls tenien un preu, estem parlant dels anys 80, de 60.000 pessetes, és a dir, aproximadament uns 360 euros. Bé, aproximadament 360 euros. Això és el que costaven. Oi, que el canvi està ben fet? Sí. Que costaven els xandalls de luxe d'aquella època. Per tant, això multipliqueu pel que vulgueu.
M'estic imaginant la reina Sofia al xandall veient l'1-2-3 a casa.
O un concert d'Elton John. La cara de Ricard Torquemada és un autèntic poema amb aquest inici
Això li interessarà molt també al Ricard, perquè un dels xandalls que vestia Elton John en alguna de les seves aparicions públiques, no sé si és just el que hem vist avui.
No.
És molt menys.
Un de fa uns anys, us diré, que era xandall de Gucci, 3.200 euros la part de dalt, 2.200 els pantalons. O sigui, estem parlant del voltant,
parlant de
una equipació de 5.000 euros.
Ja anava bé.
No li interessa per res.
L'origen
és que Elton John... Perquè hem parlat d'Elton John i hem vist un videoclip.
El Salva Pou ha tirat una cançó, com fem cada dia a l'inici del programa, d'Elton John, i les imatges que ens servien a l'Esport 3, doncs el bo de Nelton...
És notícia interna nostra. Pensava que havia...
Ens ha anat bé mentre us connectàvem, s'ha anat bé per comentar.
Anant a coses que interessen, d'aquí una hora, tres quarts mal comptada, arrenca aquest València-Barça. El Bernat i el Ricard, si ens esteu veient per Esport 3, són just al davant de Mestalla. I el fet que no estigueu protegits per la policia em fa pensar que hi ha certa tranquil·litat.
Bé, és l'habitual, en aquest estadi. És a dir, t'obliguen a fer unes cues com la que estem ara, perquè, de fet, nosaltres estem ara mateix...
Esteu a la cua d'acreditacions.
De les acreditacions, sí. Obren dues hores abans del partit, no? Si no estic equivocat, per tant, falta un quart d'hora perquè obrin la taquilla d'acreditacions. I aleshores nosaltres venim molt d'hora, d'una banda, per poder fer aquesta connexió, però d'altra banda també perquè si no vens d'hora, tot això d'aquí, la rodalia de Mestalla, s'omple de molts aficionats i és pràcticament impossible a accedir. Jo crec que ara la nostra camera woman, Mireia Ruiz, us està fent una panoràmica dels espectadors d'Esport 3 d'aquest ambient que hi ha a Mestalla.
Un pla innovador, picat, general, meravellós.
Sí,
molt bé.
Però un ambient veig molt tranquil, tenint en compte que és un estadi habitualment hostil cap al Barça.
Sí, per això.
Però saps què passa? Que és molt tard el partit avui.
Ja, encara...
Clar, perquè el Barça no ha arribat.
No, és que queden dues hores i quart pel partit.
Ja estan serant.
O és molt tard el partit o molt d'hora al tot costa.
Això és segon.
Les dues coses, segur.
Això és segon. Ja estan serant els ànims. No patiu. Del partit d'avui, Ricard, clar, tenim molt recent el 7-1 de Montjuïc. Crec que és una referència bastant menys vàlida que l'1-2 de la primera jornada aquí a Mestalla, però també és veritat que fa la impressió, pel que va dir ahir Corberán, que el València encara farà més rotacions que el Barça.
Sí, és enganyosa la referència perquè ja saps que la Copa pesa molt les rotacions i més aquesta eliminatòria de quarts on hi ha tants equips implicats per la lluita en la lluita per la permanència. El València té una final gairebé aquest cap de setmana i per tant per ells és molt important la Lliga, necessiten sumar punts però ràpidament. Per tant els jugadors amb més forma no jugaran avui, vaja, potser jugaran una estona a la segona part, però ni m'espero a Rioja ni a Javi Guerra, que probablement són els dos jugadors que estan donant més rendiment al València últimament, i que aprofitin per anar incorporant reforços d'hivern. S'ha dit que ha jugat molt poc, Arons ha jugat molt poc, potser algun altre jugador jove com Jesús Vázquez, que no està tenint minuts des que Gallà ha aparegut, Dimitrievski, perquè des que va tornar amb Mardashvili no ha jugat. És a dir, crec que Corberán el que farà intentarà ampliar la plantilla, donar descans als titulars i intentar competir, perquè veurem què fa el Barça també, vés a saber si avui és un partit de rotacions per tots dos.
Jo parlo de Jordi, l'únic que em genera dubtes de tot plegat és aquest fenomen que es viu molt a València, que és aquest factor ambiental d'aquesta afició tan crítica, tan exigent, que fa que els seus futbolistes no puguin venir avui a prendre's el partit com si fos un tràmit o una cosa que han de passar ràpid, perquè l'important realment és la Lliga, com és. I menys després d'encaixar 7 gols, és a dir, és aquesta dicotomia entre què fem, juguem avui però sabem que el que ens interessa és la Lliga, o els hi causem un altre ensurt i una altra decepció a aquesta gent que potser si ens torna a golejar el Barça no podem ni sortir del camp.
Dependrà una mica de com comenci el partit també, no? Jo crec que el resultat marcarà, però vaja, jo no m'espero que avui el Barça es passegi a Mestalla. M'espero un partit molt obert i un partit complicat des del punt de vista del resultat, perquè els jugadors que actuïn avui, el tema dels titulars i els suplents és una cosa bastant antiga i bastant oblidada. Ara el màxim que pots trobar és que hi hagi jugadors amb menys ritme de competició o amb més ritme de competició, però vaja, la qualitat més o menys és la mateixa i hi ha plantilles que es mouen amb 15-16 jugadors fins i tot en partits de competició regular. Per tant, arriba la Copa i és veritat que les circumstàncies del València obliguen, però aquí qualsevol coseta els servirà per agafar aire, per agafar energia. Necessiten notícies positives.
A més s'ha de dir que està tot venut, no sé si estarà ple perquè evidentment depèn dels abonats del València, però igual que diem que són una afició hostil pel Barça, segurament la que més, s'ha d'admetre que amb la pena que està fent el València els últims anys, complint l'estadi partit rere partit, a mi em sembla que és per treure's el barret. Va, us trasllado la pregunta que fem avui a la nostra audiència. Faríeu descansar la Lamine Yamal avui, que des que va tornar de la lesió, és a dir, gairebé des d'inici d'any, 8 titularitats consecutives? És veritat que l'han substituït 5 cops. És dia per enviar-lo al garatge?
Descansar vol dir jugar a la segona part, per
exemple? Exacte, no sortir d'inici.
Sí, per mi sí.
El mateix, sí. Jo el faria descansar de la titularitat i si fos necessari fer-lo jugar a la segona part, i si per sort no és necessari perquè el Barça té el partit ben encarat, doncs un descans que guanyes pel nano.
És a dir, per vosaltres la pregunta que ens fèiem ahir dels dos partits que venen ara a València-Sevilla, quin és el més important?
El més important, avui.
Per mi, Sevilla.
Sí, quin és... perquè... clar, sí.
Per mi el més important avui, però no vol dir que el de Sevilla no ho sigui. Per tant,
clar, els dos són importants, però on faríeu les rotacions?
Avui. Però el més important per mi és avui que et jugues una competició. El que passa és que si jo crec que si no pots jugar amb rotacions contra el València quan fas rotacions, doncs aleshores rebentarem abans del mes de març.
Sí, sí.
Per tant, el més important és avui que et jugues una competició, però tens marge de maniobra si tens titulars a la banqueta i poden aparèixer a la segona part. Les rotacions les has de fer avui. A la Lliga no les pot fer, les rotacions, perquè els 3 punts de la Lliga sí que també els necessites, i és la primera competició.
Mm-hmm. Per tant, és més important el dia del Sevilla.
Sí.
Avui. Sí, avui juguem una competició.
Això per un argument és un altre.
No.
Avui, dient, però els
no,
canvis...
No, que si jugues contra un equip amb rotacions o jugues contra un equip de jugadors titulars a Sevilla, doncs avui és el dia que pots permetre't dosificar. Però jo dic avui perquè avui hi ha una competició en joc. La Lliga és molt important, però no s'acabarà diumenge.
Aquesta discussió va començar diumenge a Montjuïc, a la TDT, i ja veieu continua. Que encara no està resolta. Ricard, Bernat, us deixem fent cua i us escoltem després. Bona transmi.
Adéu.
Gràcies, Déu.
Doncs...
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
I aquest gir, com hem passat del bo d'en Elton i el seu xandall al bo d'en Bob Marley? Doncs perquè diu el Salva que avui Bob Marley hauria fet 80 anys.
Doncs sí que es va morir jove.
I també anava en xandall.
Cert. I era molt futboler.
Sí. De fet, va començar pel Marley per jugar a futbol. Ah, perquè sí? Es va fer una ferida a una ungla. I se li va infectar, va tenir un càncer. I tan intel·ligent que era que no va voler anar al metge.
Futbol mata com el tabac.
També fumava, sí.
També, i no tabac.
No sé si tabac,
sí,
però...
El de tabac és el de la porteria. Deia el Ricard, no m'imagino el Barça passejant-se per Mestalla amb el ben entès que imaginem un 11 molt suplent del València i un 11, jo diria que no molt suplent, però no completament titular del Barça. Clar, tenim les dues posicions. Perquè els quarts de Copa han estat una mica així. Un aspirant al títol contra un equip que lluita pel descens, l'Atlètic de Madrid, és veritat que a casa n'hi va fotre 4 al Getafe, no hi va haver ni partit. Ahir el Madrid semblava que tampoc en tindria Leganés, però va decidir complicar-se la vida i li va anar d'un pèl. No sé què creieu que estarà més a prop del que passi avui. Patint o fàcil? O fins i tot.
Va fer més rotacions, tot i que obligades, al Madrid que l'Atlético.
És veritat, sí, sí. Mm-hmm.
Home, no crec que pateixi el Barça avui a Mestalla, i a més amb aquest precedent del 7-1, la victòria a la primera jornada de Lliga, jo no m'imagino un Barça que sortirà a guanyar ja a la primera part, que ho voldrà resoldre-ho abans possible, perquè hi ha un títol en joc, i per tant considero que Flick ho considera importantíssim i vol resoldre, no vol patir, no vol a la segona part haver de resoldre un partit que se li ha fet feixuc. I a la pregunta responent si descansaria Lamine Yamal, jo soc partidària que no. Que en tot cas descansi quan el Barça ja guanyi 0-3, que descansi a la segona part.
Per tant, tu faries un 11 bastant titular,
sí. Però... Jo això de que descansin, que dosifiquin, que els dosifiquin a la segona part quan el partit estigui encarrilat i resolt.
Tu els faries jugar sempre
tant,
a titulars,
i
tots.
I tant, a mi a la feina no em dosifiquen. Per tant, sí.
No, ja entenc l'argument. No sé si són el mateix tipus de feina, però...
No, però és broma, no? Però...
I el mateix tipus de sou.
No, exacte.
Tampoc, no. Malauradament, no.
No, jo no. Soc més partidari això de que resolguin el partit els titulars i que, en tot cas, quan estigui resolt, després sí que els hi donin descans. Ho has dit tu, o la Sònia. En els últims 8 partits, titular. En 5 ha estat substituït. Mm. Per tant, quan Flick ho ha considerat...
I que no estava... li agrada gaire.
Exacte.
O sigui, imagina't deixar-lo a la banqueta.
Titularíssim, avui.
Cristian, patirem?
Jo crec que sí, o almenys no serà el passeig de Montjuïc, i crec que Mestalla és un camp complicat, i tot i que ells treguin un equip relativament suplent o menys habituals, crec que competiran, i més a un partit, i molta d'aquesta gent també es vol guanyar els minuts i el protagonisme. Llavors jo sí espero un partit més igualat. I en quant a les rotacions, el que no en faria és més d'una per línia, és a dir, si no juga Lewandowski, sí, faria jugar Lamine. Si juga Lewandowski i Rafinha, doncs potser sí que faria jugar Ferran. Però canviar més d'un jugador per línia sí que em semblaria arriscat. I també sóc partidari d'intentar resoldre quan abans i a partir d'allà fer els canvis, perquè posats en la situació en què el partit està igualat i Lamine entra al minut 60, ningú t'assegura que no hi hagi una pròrroga i en jugui 30 més. Està Vull clar. Dir que igual acaba jugant els mateixos minuts que si va d'inici, no? Llavors jo crec que avui, i més sabent que el València vol treure un equip relativament...
També et dic, et faig el contraargument, també et dic que res et garanteix que el posis d'inici i el sí. 1060 ho tinguis resolt.
Està clar, però si no el poses, segurament encara és més, més complicat fer-ho, no? Aleshores, sabent que el València més no sortirà amb una alineació tan titular, clar, ells faran els canvis. Si està el partit igualat, faran els canvis a millor.
És veritat que algunes de les rotacions del València són triades, però amb problemes físics. Hugo Duro és baixa, Folquier diria que és baixa també, Javi Guerra, que en parlava el Ricard, ha entrat a la convocatòria, però ahir l'entrenador va dir que encara
si
no estava...
Si el partit, en lloc de ser de...
Jugaria.
De, sí, sí, sí. El de Copa fos el de Lliga contra el Leganés, sí. Javi Guerra, Rioja, sí. Hugo Duro, jugarien.
Evident, sí, sí.
No. I Folquier, jugaria. El que passa és que aquests tios es juguen la vida el diumenge que ve.
Sí, però en canvi ahir el Leganés no ho hauries dit mai que diumenge jugava.
El Leganés jo crec que va bastant més tranquil. Li treu 4 punts al València. Si el Leganés guanya a Mestalla, li traurà 7 punts al València.
Clar, però la referència pels que no volen baixar no és el València, però el València és el penúltim.
Sí, però el Leganés, amb 23, és el que té els mateixos punts que el que marca la distància de la salvació.
Sí, sí.
És a dir, que pel València és una final,
sí, sí,
i l'esperit que tinc quan jo parlo amb els companys de València és no ens fem mal, és a dir...
Que guanyin sense que ens golegin.
Sense fer mal. I tampoc anem a la no ens interessa la pròrroga cap dels dos. Si la Copa, el València també sap, vull dir...
Sí, però no seria el primer partit de Copa... quan t'apareix l'equip titular, l'equip suplent, hem vist molts partits de Copa de dir, això està molt igualat i està jugant l'equip suplent i no el titular, sí, perquè en el fons són jugadors que habitualment no tenen minuts i que, per tant, avui és un aparador per ells també, davant el seu entrenador, eh?
Sí, 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 però bueno, a veure... Sadik pot fotre 8-4 gols que jugarà Hugo Duro contra el Leganés.
Si Sadik fa 4 gols canviarà la data de les falles perquè el pobre porta una ratxa.
Sí, però és una qüestió de que ho va dir Corberan, jo crec que se li va entendre tot ahir a la roda de premsa, va dir
la nostra prioritat.
El que vull és que no fer el ridícul del 0-1. Vull un equip que reaccioni i que doni la cara contra el Barça. Si tu això ho poses 0-2 a la mitja part i ja no ens farem més mal, jo crec que quedaria, que seria el guió, una mica el que deia ara, ell que deia, hòstia, anem a...
Doncs ja ens semblaria bé 0-2 al descans. Va, a veure com ho veieu vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa?
La pregunta, faríeu descansar la Mina avui a Mestalla tenint en compte que acumula 8 partits seguits com a titular?
31% de l'audiència diu que no, el 69% que sí. Vaja, al revés, que no el farien descansar el 69% i que sí el 31%. Ara ho he dit bé.
D'acord amb la línia de la taula de la Laura, del Cristian, i no sé si del titular,
De fet, l'única alegria que tenim que jugui.
Home, però no pots jugar tots els partits.
No,
home,
no dic que jugui sencer. La gràcia de veure el Barça és veure la Minyamà.
A veure amb què et sorprèn. A veure què fa. Si en requeteix a 6 o en requeteix a 8 avui.
Ah, a veure, no, és que jo vull veure'l.
És com amb Messi, no? Que havies d'anar a tots els partits perquè en qualsevol partit podia fer alguna cosa. Sí, sí, aquest és igual.
No, no m'heu de convèncer, ja em sembla bé. Què diu la nostra audiència, Sergi?
Mira, el Jordi Durant diu sí, que descansi a la banqueta per refrescar les cames i, si cal, que surti a la segona part. El J. Alfonso diu sí, fins a la segona part si el partit es complica. El Lluís Penyassegat diu que descansi un altre dia, que és molt jove. El Macià Nicolau diu és un partit trampa, no me'n refio gens. A partir de diumenge l'equip s'ha guanyat 2 setmanes pràcticament lliures, tret del partit a casa contra el Rayo, per tant, ja serà moment per descansar. El Dani de Lleida diu el talent sempre al camp, i més pensant que estan exempts a la propera ronda de la Champions. El Josep Armengol diu descansar la Mina avui? Diu ni en broma. L'X Bartolí diu, em sap greu, però avui no toca descansar. Mestalla serà un infern i necessitem talent al camp. I Can Ramoneda diu, no, que és molt jove encara.
És veritat que la variable que les dues properes setmanes són netes, és possible que la tingui en compte Flick avui i també a Sevilla. Vaja, d'aquí una estona sortirà l'11 i en traurem l'entrellat. Gràcies, Sergi.
Adéu, fins ara.
Thank you. ja tenim aquí l'organet més famós de Catalunya, superant ja clarament el de Montserrat, per parlar del Barça reservat. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja teniu els vostres dispositius a les xarxes digitals de Catalunya Ràdio, del 3CAT, el capítol d'aquesta setmana del Barça reservat, no?
Sí, no, que anava a dir que no estem contents amb el final del capítol d'aquesta setmana. Ens l'ha deixat molt en alt i...
No, ni amb el principi.
Això, parla amb Bernat Soler, mira, li hauries pogut dir al Bernat. Jo espero que la
setmana que ve ens resolgueu allò que heu deixat comentant i que ens heu tallat la
subscripció. Que és el primer Barça reservat que escolta, sempre que va així.
Sí, sí, ja sé que sempre que va així, però el d'avui m'interessava especialment.
Doncs t'hauràs d'esperar.
Doncs principi i final polèmics del Barça reservat, però pel mig...
I al mig hi ha coses, més coses.
Al mig hi ha coses i es parla de la figura de Joan Soler, membre, directiu i membre de la Comissió Esportiva. No sé com dir-ho, fa morros, està de morros.
Sí, carones, com la Min quan el canvien.
Ah, Angela Maria, això mateix. Això mateix.
Sí, una no mica. És
el... I arrossega els peus quan va per la línia de banda.
Però a l'inrevés, ell demana el canvi i no arriba.
I no arriba el canvi, sí. A veure, la junta directiva, hi ha vicepresidents i directius, no? Llavors hi ha 5 vicepresidències, que ara mateix només n'hi ha 3 ocupades, que són l'esportiva, la institucional i la social, crec, no? Sí, màrqueting i economia no... i ja està, no hi ha més vicepresident. Bé, doncs l'hem titulat el Barça reservat la vaga d'un directiu. I per què, no? Ens referim a Joan Soler, que és el directiu responsable de futbol base, que forma part de la comissió esportiva. Això ve de fa setmanes a la Supercopa, quan es confirma que Juli Guiu deixa la vicepresidència... Bé, deixa el Barça i, per tant, deixa la vicepresidència de màrqueting. Hi ha una plaça vacant i en aquell moment a la Supercopa el president Joan Laporta li diu a Joan Soler, que sempre està dins de la comissió esportiva al voltant dels temes de fitxatges i de futbol, li diu mira, seràs el nou vicepresident esportiu, que és una cosa que doncs ja feia dies que en parlaven, i Rafa Juste passarà a la vicepresidència de màrqueting, que també Juste ha estat en qüestions i reunions pel tema Nike, per exemple, no? Vull dir que també té...
I que ja ho ha explicat més d'un cop, que diguem que va quedar mitjà raconat arran de
Xavi. Sí, això ja ara s'ha suavitzat una mica més també la seva situació, però sí, també és cert. Llavors, què va passar? Doncs que això no es va arribar a produir, de moment no s'ha produït aquest canvi, i el president li va dir que no ho podia fer i que de moment no ho faria, i això el que va provocar les conseqüències següents són que Joan Soler, que sempre acompanya l'expedició del Barça, que sempre és a la llotja i molt a prop també del president i de la comissió esportiva, doncs fa 5 partits consecutius que no ha anat ni a la llotja del Lluís Companys ni tampoc amb l'expedició del Barça al desplaçament de Benfica, per exemple. I això és, evidentment, està relacionat amb aquest fet de que li van dir que passaria i que li donaria la vicepresidència esportiva, i això de moment no s'ha produït. És cert que avui la idea, no ho sé perquè no ho hem vist, però la idea avui sí que Joan Soler tenia la idea de viatjar per motius privats. En principi no viatjava amb l'expedició, viatjava el seu viatge ell, a part.
De manera particular.
De manera particular, però potser sí que avui el veurem durant el partit a la llotja, entenc.
No ho sé,
és que això no ho sé.
Potser, si fan algun escombrat d'aquells de la llotja, recordeu aquell anunci del golf, que hi havia un nen que feia... i aguantava la respiració, doncs és probable que veieu algú vermell.
Mira, et diré que més que enfadat, jo crec que està decebut. Més que enfadat.
Home, clar, se li van prometre.
I dic que no estaria vermell com un tomàquet, sinó que estaria més aviat
així. A mi el que em sorprèn és, d'alguna manera, no sé si és la paraula, però aquest desafiament a la porta, perquè la porta li deu haver dit, noi, doncs et vaig dir que sí,
no,
i ara serà que no.
A la porta.
Com?
No el veig molt preocupat a la porta. No,
és que això t'anava a dir, ja pots aguantar la respiració. Ah.
Sí, però és una situació incòmoda que jo crec que al final l'han de resoldre, i quan es trobin tots, estan pendents també de trobar-se, de parlar-ho, com dues persones adultes, no? Ho parles cara a cara i bé, ja està, i s'ha d'acabar de resoldre.
Això per no parlar del paper de Rafa Juste, que el volien... posar una altra vicepresidència.
Perquè la diferència entre la vicepresidència esportiva, és a dir, entre ser-ho o no ser-ho, estar a l'àrea esportiva, bàsicament són les fotografies.
Més vull dir poder, que, no?
Però en el
sí,
fos...
Sí, no, ningú cobra allà, ni tens... I el que principi poder de decisió...
Les pren Deco i les pren la porta.
Sí, i tots dos formen part de la comissió esportiva, per tant, hauríem d'estar tots dos. El que passa que sempre posats... No? La paraula d'un vicepresident potser té una mica més de força que la d'un directiu. hauria de tenir per càrrec, però sí que les diferències són més de protocol, més de representació, que no pas de que tu puguis tenir més poder o no, en teoria, vaja.
Bé, doncs queda explicada aquesta situació, aquesta interioritat, com correspon al Barça reservat, que bé...
No hi ha hagut congues, en aquest episodi.
No. A més, expressem des d'aquí el nostre desig que les coses se suavitzin, perquè millor si hi ha bon rotllo que no si un està aguantant la respiració, l'altre té la sensació que li canviaran la vicepresidència, perquè sí... En fi. Alguna cosa més, Laia?
Espera, veiem que...
T'acaba d'arribar un missatge.
Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis que el nou Cupra Formentor serà teu per 29.990 euros. El que tu sents es diu obsessió. BBP recomanat a Península i Balears si es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
Hola a tots, sóc Carles Sanz de Tricicle i torno a Barcelona amb el meu espectacle Per fi sol. Voleu riure entre 4 i 5 cops per minut? Voleu riure sense parar? Doncs cap al Poliorama. 4 úniques setmanes, del 23 de gener al 16 de febrer. Us hi espero.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel. Quan tot
s'alaire... Jo mai ho he fet a la dutxa. Jo mai he estat el crash de ningú. Jo mai m'he llevat sense recordar res de la nit anterior. Jo mai he mentit als pares. Jo mai m'he amagat dels meus amics. Jo mai he estat entre la vida i la mort. Jo mai he vist jo mai.
Jo mai. Dilluns, nova temporada.
En exclusiva a la plataforma 3CAT.
Algunes persones pensaven que era impossible viure la sensació de conduir un SUV sense un SUV i va arribar l'Audi A3 All Street, un crossover únic. Pensaven que s'havia de triar entre elèctric o de combustió i va arribar l'A3 Sportback TFSIe híbrid endollable amb una autonomia elèctrica de fins a 142 km. No creus que és el moment de triar pensar com mai? Gama Audi A3 des de 220 euros al mes amb Easy Renting a 36 mesos. Entrada 9.203 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de març. Consulta les condicions a Audi.es.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Manel Elias.
Aquest dijous, a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir, sense saber més coses que ahir.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Deixa'm dir que el tros el que et permet a temporades és escoltar molt la ràdio, i les dones i els dies, nosaltres som molt fans a casa.
Ah, això és el que volia sentir jo.
El tros i el mas, també a la muntanya i al mar, escolteu Les dones i els dies, un programa que té fans. Per què? Perquè som pur rock and roll.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Som molt fans a casa.
Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Senyores i senyors, bon dia.
Els protagonistes de cada dia i totes les històries al matí de Catalunya Ràdio.
I el món de la intel·ligència artificial vivia realment una bombolla? Com es pot entendre que una sola empresa hagi perdut en borsa en un sol dia el doble del PIB de Catalunya en un any?
Jo crec que els periodistes ens hem de recordar nosaltres mateixos que nosaltres expliquem el que passa. Trump no fa res nou, eh? O sigui, els polítics han mentit tota la vida.
Hi ha un senyor que va morir durant la funció. Els fills ens van escriure, ostres, agraint que almenys el seu pare havia vingut i s'havia mort de riure.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio,
amb Ricard Ostrell.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la castellana.
Ha sido un gol marcado al tiempo justo, al último minuto del partido. Sí, obviamente una prórroga te costaba un poco más de recuperar. La verdad es que creo que el equipo está bien. Hemos dejado algunos jugadores fuera para descansar un poco, para estar listo para sábado. A sábado vamos a estar bien preparado.
El gol al tiempo justo el va fer Gonzalo, un nano del Castilla, que va entrar als últims minuts i va classificar el Madrid amb el 2-3, amb el temps afegit d'un partit que feia una pinta de pròrroga que tombava d'esquena. Reconeixia Ancelotti que havia reservat futbolistes, com sabeu, ni Mbappé ni
Bellingham
no van anar a Butarque. David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Li va anar d'un pèl el càlcul a Ancelotti, eh?
Sí, sí, d'un pèl. Hi ha preocupació, eh? Amb el tema esportiu.
És que el Madrid transmet una sensació. Ahir va passar, eh? I jo li dono mèrit a acabar guanyant quan s'ha de complicat el partit. Però la sensació que transmet l'equip és de fragilitat absoluta.
I que l'equip no xuta, futbolísticament parlant, que és veritat que les darreres setmanes l'equip ha tret resultats, però aquí es reconeix que potser aquesta millora numèrica de l'equip té més a veure amb el tema de que Kylian Mbappé s'ha entonat una miqueta que no pas que l'equip d'Ancelotti hagi millorat futbolísticament parlant. Hi ha por de cara al partit davant l'Atlético de Madrid, i el dubte de veure quin Atlético sortirà a Santiago Bernabéu. Si és un equip ofensiu, el Madrid té pinta que patirà. Si el Cholo Simeone fa de Cholo Simeone al Bernabéu, segurament la victòria serà pel Real Madrid. Però hi ha molta preocupació amb el tema de futbol del Real Madrid, i sobretot pel tema de les baixes, però al davant són molt bons, però defensivament parlant, l'equip d'Ancelotti ara per ara és una autèntica fira.
Perquè de cara al derbi de dissabte, la defensa, la parella central és Asensio Tchouaméni, no?
Sí, confirmadíssim.
I qui farà de lateral dret?
El dubte és Lucas Vázquez o Fede Valverde. Uh-huh. Jo crec que segur a Lliga de Campions serà Fede Valverde, però el fet de que no estigui Tchouaméni al pivot, jo crec que farà que Ancelotti estigui gairebé obligat a fotre Fede Valverde al mig camp i Lucas Vázquez un altre cop de lateral dret. Seria el dubte, però la parella Asensio-Tchouaméni serà titular sí o sí.
Veieu favorit l'Atlètic de Madrid al derbi, tal com hi arriba el Madrid amb aquestes baixes, amb aquest moment de dubtes, i en teoria l'Atlètic...
D'acord amb el que ha dit el David.
Que si fa de Simeone...
Si fa de Simeone guanya el Madrid...
Però fa bastant temps que no està fent de Simeone.
Fins que arriba...
Ja, això és veritat.
A Montjuïc va fer de Simeone i li va sortir bé.
A Montjuïc va fer el que va poder perquè el Barça
perquè el Barça li va fotre un repàs.
Sí.
I li va sortir bé. I, per tant, entenc que intentarà repetir la jugada. I aquí jo crec que són la cagant. Jo crec que si l'Atlético surt a pel Madrid...
Ara mateix està més fort en aparença.
Jo li preguntava a un de l'Atlético de Madrid de dins del club de... Oye, si salís a l'ataque, jo crec que és el dia per guanyar el Santiago Bernabéu, i em deia, mira, les dos grandes victòries de l'Atlético de Madrid esta temporada han sido siendo más cholistas que el Cholo.
Sí,
que van ser en el partit de París Saint Germain a París
i
el partit a Montjuïc davant el Barcelona. I va guanyar els dos.
I aquests dos partits els torna a jugar 20 cops i no en guanya cap.
Sí, però ja els ha guanyat els dos.
Correcte.
Sí, sí. Però amb tots dos amb molta fortuna.
Absolutament, sí, això és veritat. Bé, no ens enganyarem, el tema de la setmana a Madrid no és futbolístic, és la famosíssima carta ja del Madrid destrossant el sistema arbitral arran de la no expulsió a l'Espanyol Madrid de Cornellà. Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Avui hi ha hagut una reunió d'àrbitres a Madrid on hi han participat també els clubs. No és una reunió, segons que ens expliquen, que sigui ad hoc pel Cristo d'aquesta setmana, sinó que ja estava convocada, però escolta, ja que hi eren, evidentment el Madrid s'ha convertit en el protagonista per absència. Com era aquella fórmula judicial que vam fer servir amb les inscripcions? És igual, ara Saps quina dic, no? Aquella no. Que era en llatí, que no declaraven...
Sí, audita...
Inaudita parte. Doncs això, el Madrid inaudita parte, però no s'hi han presentat.
Sí, no hi ha anat, no hi ha anat al Madrid. Els clubs sí que han plantejat sancionar-lo al Madrid per tot el discurs d'aquests dies contra l'arbitratge. Hi ha un gran malestar entre els clubs, un malestar general, perquè consideren que no respecta la resta de clubs ni tampoc els àrbitres. Dos documents del dia d'avui, d'abans i després de la reunió, abans del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, que anunciava que canvis en el sistema arbitral.
Va a haber probablemente un cambio de modelo en lo que es a nivel estructural. Creo que es importante que vayamos a un modelo evidentemente, pues probablemente diferente. Pero en todo caso, no quiero adelantar acontecimientos porque deben ser los propios clubes los que hablen y la propia liga, en definitiva, también, de trasladar de su opinión y a partir de ahí, pues iniciaremos ese camino, ¿no?
El canvi de model se suposa que passa perquè els clubs participin d'una comissió en... Vaja, que no siguin els àrbitres qui, entre cometes, s'autogestionin auspiciats per la Federació Espanyola, sinó que els clubs també intervinguin, que jo no sé si serà pitjor el remei que la malaltia, però ja hi arribarà.
I el David potser té més informació que està a Madrid, però també té a veure amb els àrbitres VAR, sobretot, no, David?
Sí, és el gran problema, entre cometes, de tot el que està passant amb el tema arbitral. Bé, no se sap res. Jo he preguntat aquest matí sobre aquests canvis que parla Rafael Louzán, si era un canvi de capo, és a dir, de Medina Cantalejo, em diuen que no, que hi ha rumors de que el 30 de juny a lo millor sí que acaba el cicle de Medina Cantalejo.
El Joan Fabregas fa setmanes que diu que al final de temporada Medina Cantalejo l'envien cap a casa.
Sí, però que no serà, per exemple, Mateu Laop, que ja. És el somni humit del Real Madrid. M'han descartat aquesta possibilitat. No hi ha cap possibilitat de que sigui Mateu Laop, bàsicament perquè cap àrbitre de la primera divisió i segona divisió té una bona relació amb Mateu Laó.
Cap, eh?
I des que fa
cap.
De comentarista encara l'ha de tenir pitjor.
Encara menys.
Ja m'encaixa. Roger, qui més hem d'escoltar?
Tebas, Javier Tebas. Després de la reunió, Tebas, Javier. Que recordem que també és vicepresident de la Federació Espanyola, amenaça de denunciar el Madrid pel comunicat, creu que ha perdut el cap, que el Madrid ha perdut el cap, que vol fer mal a la competició, que està fent una mala lectura, diu, del cas Negreira, i ha estat molt dur amb Florentino Pérez.
Es que sí, porque tiene razón. O sea, si yo creo que la única para él sería que fuésemos todos de rodillas a las oficinas de ACS a decirle, perdón, Florentino, es verdad que venías a salvar el fútbol y no nos habíamos dado cuenta hasta que habéis sacado la carta. No vamos a avanzar. Alguien que considera que la competición está adulterada, que dice eso, que los árbitros son unos corruptos, que tuvo un trato de desprecio a nuestro presidente de la federación en su momento, pues no. Es que el Madrid, el fútbol no gira alrededor del Madrid, aunque pretende el presidente Florentino Pérez intentar que es así.
Clar, la setmana, una setmana on hi ha gairebé unanimitat que el Madrid l'ha vessat, hem sentit el Betis, l'Atlètic Club, ja, hi ha bastanta unanimitat amb cascar el Madrid per aquesta carta. Era una oportunitat que Tebas no podia deixar passar de castigar el llom de Florentino Pérez. Dit això, David, avui es parlava dels clubs reclamant una sanció al Madrid i a mi això m'ha sonat a molt soroll per res. Quin tipus de sanció li poden posar al Madrid?
Jo és que crec que és més de cara a la galeria que no una realitat, que busquin una sanció al Real Madrid, que és un gran del futbol espanyol i que no li interessaria a ningú. Però sí que és veritat que avui algú a Madrid es preguntava el fet que el Madrid a dia avui està barallat amb la Lliga, amb Javier Tebas, efectivament, amb la Federació Espanyola de Futbol, amb Louzán, amb la UEFA, amb el CTA, amb Medina Cantalejo, només una miqueta amb la FIFA, que té bona relació, amb la resta, el Real Madrid no té cap relació.
Bé, i té molt bona relació amb Joan Laporta.
Amb Laporta, només.
Sí, sí.
Ah, sí.
El tema
sí,
de la Superliga. Mm. Però el tema està molt pitjor ara, dic a nivell institucional, al marge sí. Dels àrbitres, que, per exemple, la temporada passada, pel fet que aquesta temporada Javier Tebas és, a més, vicepresident primer de la Federació Espanyola de Futbol. Això no es pot demostrar, però
home,
tinc pràcticament
te vas,
la...
Te vas defensant la... el president de la Federació Espanyola no es recordava. I en
no,
aquest
document
que hem escoltat, és que, hombre, és que faltó el respeto al president de la Federació, digue-li fa un any.
Fixa't que ahir el Madrid jugava a Butarque, a Leganés, que Florentino Pérez amb aquest tipus de desplaçament sí que va a veure el partit del Real Madrid, és a prop, és aquí a Madrid.
Però no sigui el femení, sí que va.
Exacte.
Sí, sí,
exacte.
Però ahir no... Jo crec que no va estar la llotja de Butarque perquè tenia l'informació de que estaria Rafael Lauzán i d'aquí el motiu de que Florentino Pérez no estigués ahir a la nit a Leganés.
Vaja.
Això que a Butarque amb el femení no hi havia Lauzán perquè no havia previst arribar-hi amb avió.
No, és que Florentino no va ni als partits de Valdebebas, eh?
Clar, Tebas també és vicepresident de la Federació Espanyola des del desembre, per tant, això també deu ajudar a fer costat al president de la Federació.
No, clar, el va fer ell.
Bé, avui hem sabut que Soto Grado serà l'àrbitre escollit, ha estat l'àrbitre designat pel derbi madrileny de dissabte, amb De Burgos Bengoetxea al VAR. Ja tenim el vídeo preparat, David?
Sí, home, sí, el tenen fet des de fa 4 temporades, el de Soto Grado i...
Sí, Soto Grado és antimadridista?
Sí, persona non grata. Només Gil Manzano se salva una miqueta, però ja ni tan sols Gil Manzano. És a dir que...
Gil Manzano és el de la Supercopa, no?
Sí.
Qualsevol àrbitre...
No m'estranya que el tinguin en bona consideració.
De primera i segona divisió té l'honor de disposar d'un vídeo pertinent a les oficines de Valdebebas de Real Madrid Televisió, eh?
Fora conyes... Se Soto Grado, ahir sentia Medina Cantalejo que deia no, és un orgull per qualsevol àrbitre que et designin per aquest partit. A mi no se m'acut un càrrec pitjor per ser dissabte.
Hi hauran molts ulls posats i qualsevol decisió li serà qüestionada. A més, els dos equips han fet menció a l'arbitratge o al context de l'arbitratge del partit i, a més, amb el que hi ha en joc, és el lideratge. Vull dir que segurament pot ser el partit més difícil d'aquesta temporada per un àrbitre.
També si es fan àrbitres és que els hi va la marxa, eh?
Ja. Yeah.
Vull dir... Perquè jo l'altre dia estava parlant amb Iturralde González i li vaig preguntar el mateix i li dic, Eduardo, si a ti te hubieran dado... Cantao, vamos.
Iturralde formaria, seria el president del club de l'Echao Palante, també.
Sí, però és que hi ha molts que són també...
Gran
antimadridista,
No ho deia com a crítica, no?
No, que són bastant així, vull dir que per un àrbitre... És aquella de... Aguanta'm el cubata.
Ja, aquí mano jo, no?
Però el que diu el Cristian...
A més a més, jo crec que hi ha una part... El que diu el Cristian té tota la raó.
És que no pots guanyar de cap manera. Si,
a cada decisió
només,
no, no. Se't passarà...
Només que tinguis la sort d'encertar-ho tot...
També Litoral deia... Lo que te puedo asegurar es que se va a equivocar.
Clar.
Perquè s'equivocarà a favor d'un o a favor d'altre... O diverses vegades a favor d'un i a favor de l'altre.
Si s'equivoca a favor del Madrid, genuflex. Si s'equivoca contra, un desonest.
Però la campanya ja la té igual.
Sí. Dir,
perquè jo ahir, quan van pitar el penalti, vaig estar esperant a veure si venia el comunicat del Madrid queixant-se del penalti que li van pitar a Leganés.
Una mà bastant clara de Jacobo. Però després hi ha una jugada al... Jo crec que és pocs instants abans del gol del Madrid, un córner que primer reclamen una mà de Fran García, crec que és que no és, però per allà hi ha una... Precisament l'autor del gol... Bé, et diré que d'aquests penals n'hi ha 50 cada partit, però que d'això avui es reclamava.
El que diu el Cristian, l'àrbitre estarà marcadíssim i tot això. El que crec és que després de la reunió d'avui i del que està passant, crec que l'àrbitre no va tan sol. Se sent més protegit, perquè crec que...
La resta de clubs... Segurament
hi ha consens en que el Madrid no té raó.
Pel que expliquen del sí de la reunió, el més suau ha estat el Barça.
El Madrid va confirmar la seva presència a aquesta reunió fa una setmana i s'ha tirat del vaixell a les darreres hores, després de tot el que s'està muntant, però la setmana passada José Ángel Sánchez va confirmar la presència del Real Madrid a aquesta reunió, finalment no han estat.
Sí que és... Anava a fer un comentari que en general el Madrid s'està desalineant de molts organismes, és a dir, a la UEFA amb el tema de la Superliga, amb la mateixa UEFA amb el tema de la pilota d'or, ara amb la Federació, amb la Lliga... Vull dir, sembla com si fos un club a part de totes les institucions.
Ho deia el David, que és que s'han aïllat, absolutament. Sí.
Però vaja, tampoc els va tan malament, eh? Que, vull dir, que
no.
És veritat, potser a futur ho acaben pagant, però ara mateix jo recordo, com ha de guanyar el Madrid la Champions si té la UEFA en contra? No ha guanyat 3 en 5 anys. Vull dir que...
La frase que hi ha de... nos han hecho perder muchísimos títulos.
Sí, realment...
Cabrón,
si estic guanyant tot. Sí, no, realment és una de les
frases... Sí, que això ve l'any següent d'haver guanyat Lliga i Champions.
Sí, muchísimos títulos, home, no me joda.
És una de les frases de la temporada, i és més, em fa pensar que és una bona notícia que el Suprem hagi salvat Louzan, perquè crec que ens donarà grans tardes de glòria en el...
No canviava res, si el...
No, sí, no el feien dimitir.
El feien dimitir, però el nomenaven secretari general de la federació.
Bueno, ja, però...
I seguiria manant igual.
Però aquest tio fent cafelitos i fent rodes de premsa cada dos dies en Salva.
Ho faria igual, és que...
Home, a la pròxima entrevista explicarà totes les converses d'avui. I aquest em va dir això, i l'altre em va dir allò altre.
És susceptible d'empitjorar. De Rubiales van passar a Luzán, i de Luzán vés a saber...
Tu creus que és pitjor Luzán que Rubiales?
No, és...
Pitjor no podria.
És un delinqüent i un assetjador sexual i una mala persona. I a més...
Ara en parlarem, de fet.
I el Luzán simplement és molt madridista. I també bastant corrupte. Perquè realment, avui el Suprem l'ha exonerat de prevaricació, però ha dit que hi havia faltes en la concessió del camp aquest a un equip de no sé on, 80.000 euros, que vete a saber on estan esos diners.
Però per efectes seus, avui, Victòria i presidència de la federació. Ara que parlàveu de Rubiales, Roger, avui...
Quart dia.
Clar, va començar dilluns, efectivament. Quarta jornada. Avui s'esperava amb interès la declaració de jugadores del Barça, però la gran estrella jo diria que ha estat una amiga de Jennifer Hermoso.
Sí. Avui han declarat Alexia, Laia Codina, Irene Paredes i l'amiga de Jenny Hermoso. Totes han reforçat la versió de la companya, en aquest cas, d'Alexia Paredes i Codina, de Jenny. Han explicat que des d'un primer moment Hermoso ja els va dir que estava neguitosa i descol·locada pel que havia passat. Han confirmat les pressions que va rebre, sobretot en el vol de tornada cap a Madrid, maniobres de Rubiales i també del seu entorn per pressionar Hermoso, com expliquen Alexia i Laia Codina.
Le piden que vaya a hablar con Luis Rubiales y luego, al volver, explica que saliera como a desmentir que no había consentimiento, que lo hiciera por sus hijas, y se le veía ya muy agobiada.
Que Luis Rubiales ha hablado con ella y que quiere que haga un vídeo conjunto, quitando la importancia al beso.
Totes tres han confirmat que durant dies Rubiales i els seus col·laboradors, que són Bill de Luca i Rivera, van coaccionar Hermoso i li van provocar angoixa, i diuen que la veien destrossada i que la mateixa Federació Espanyola li va esgarrar la celebració del Mundial.
Y viene al lado y se me pone a llorar. Y que no puedo más, tía, que no puedo más.
Se pone a llorar otra vez.
Porque era un tema que le estaba agobiando y ella lo que quería era celebrar el triunfo que acabamos de conseguir.
Això pel que fa a les futbolistes, les companyes més properes a Jennifer Hermoso, però insisteixo que avui, que jo no tenia el gust de conèixer-la, hem conegut una amiga de Jennifer Hermoso que, vaja, ha retratat uns quants personatges.
Sí, és Anna Ecube, que és important perquè va ser a Eivissa, també, amb les jugadores a la celebració del Mundial, els dies després d'aconseguir el Mundial, que ha denunciat amenaces i intents de suborn. Segons explica l'amiga de Jenny Hermoso, Albert Luque, que aleshores era el director de futbol de la Federació Espanyola, es va plantar a l'hotel on hi havia les jugadores, a Eivissa, i els va dir que si minimitzaven el que havia passat, és a dir, si minimitzaven el petó, Rubiales tornava molt bé els favors.
Me dijo, pero si nos ayudáis, ya sabes que Luis devuelve muy bien los favores y nos va a faltar trabajo, ni a ti ni a Jenny. Le dije, no te equivoques conmigo, que yo tengo trabajo.
¿Eso quién se lo dijo, Luque?
Sí, y me pareció venderle mi alma al diablo.
Doncs més clar no es pot dir, i per això dic que... Vaja, és que ja fa dies que és evident que el petó, que és el més gràfic, ha deixat de ser el més important, i ja parlem de les coaccions gravíssimes, i avui fins i tot d'aquesta estructura mafiosa, corrupta, de, escolta, si et portes bé amb mi, et trobaré feina a tu, a la teva amiga i a la teva tieta, si cal, vaja.
Et faré una oferta que no podràs rebutjar.
Està quedant retratada tota l'estructura federativa.
No, és així. És un sistema de col·legues.
És així, i Louzán era vicepresident de Rubiales. No dic que tingui les mateixes pràctiques, però que vull dir que
és... No, però és
no,
que...
No han fet... No hi ha neteja.
La federació només s'alimenta i es canvien les peces si estan des de dintre del sistema. O sigui, és impossible que algú des de fora entri i posi una cosa, perquè això està en mans de les territorials i sempre són els mateixos, vull dir, va canviant. Sí, el Rubiales cau, però el rubialismo segueix.
Digues, digues, perdó.
No, que això ha servit, el petó ha sigut com la punta de l'iceberg per veure tota aquesta xarxa que dius tu mafiosa del que hi ha tot darrere, perquè això és que és inqualificable, aquestes coaccions de primer fer-li firmar unes declaracions a Jenny Hermoso que ella no havia ni dit, que li havien escrit i que volien obligar-la a que digués que havia dit allò. Totes les pressions a través de familiars de sisplau, fes-la canviar d'opinió, de rebaixar, de Rubiales dient a les jugadores que m'estan fent passar com un violador, és que tot és denigrant.
I tot això en un explica molt millor que un any abans els principals mitjans de comunicació les titllessin de nenes capritxoses, malcriades, que volien... Però és que mira el que estàvem passant.
Clar, clar.
El sistema era aquest.
Clar, és que aquí el petó, per això et dic, és la punta de l'iceberg i salir... veus la realitat. El petó van tenir la mala sort que ho van veure, la càmera ho va veure i ho va veure tot el món. Van tenir aquella mala sort.
Però la majoria
i han pogut saber moltes coses a partir d'això.
Van reaccionar al petó perquè els va semblar que no havia para tanto, que solo era un piquito, que la gent és tonta, que no sé què.
Sí, sí.
Jo he sentit...
Que li dije, ¿me das un piquito? Venga,
a,
no?
A principals locutors i líders d'audiència d'aquest país.
Ho van aplaudir, fins i tot.
Bueno, fins i tot.
Allà, dient allò de...
Mira que maco, no? Sí. Quina germanor.
Que no lo ha hecho, esto.
Com però Koeman i Stoikov, no?
El modus operandi de la situació del petó és aplicable a moltes altres decisions que segurament passaven a la federació envers a molts àmbits. Vull dir que...
Però és que per això ho hem dit altres dies, és que Rubiales podia haver caigut abans per endur-se la seva parella a un viatge que en teoria era professional, però que va no sento a Nova York, va muntar suposadament...
I les festes que va denunciar el seu oncle, no? Sí, 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 exacte.
Però vull dir una altra cosa, que dintre de tot això del sistema de la federació... Perdona, molt curt, què és? Tots els testimonis coincideixen en dir que, excepte Luis de la Fuente o l'holograma de Luis de la Fuente, que no se sap si era ara al despatx, hi havia el pare i un amic de Rubiales. Algú pot explicar què pinta el pare del president de la federació amb una gestió d'una crisi i un col·lega que està també allà? I l'altre, quan Rafael de l'Amo explica on estava assentat ara l'avió, la descripció, jo no sé si estava descrivint un vol de tornada després de guanyar o un vol de la Luftwaffe. O sigui, un tio de Vox, un tio del portaveu del PP, el president de la Unió Deportiva Les Palmes, que ja sabem que també...
Carregar cap a la dreta. Molt cap a la dreta, de fet.
I tots aquests anaven en business davant de les jugadores. Però quin cortijo és aquest?
Doncs...
El de la Federació Espanyola, molt efectivament.
Cristian, t'he interromput.
No, només anava a dir que quan el que encapçala aquesta institució és un personatge d'aquest calibre, normalment de lo que es rodejarà és de personatges segurament del seu nivell. Mm. Vull dir que no em sembla casualitat, i quan ara veus el judici i veus tot el que es diu de les persones que estan involucrades, dins de la sorpresa tampoc és tan sorpresa. Vull dir, m'encaixa bastant amb el perfil de personatge que hi ha al voltant seu. Mm.
David, necessito dues respostes molt ràpides. Aquest judici a Madrid està tenint la repercussió que té aquí?
Sí. Molta repercussió pel personatge en si, Luis Rubiales, i perquè, com deia el Santi, des del primer dia, o millor dit, a les 48 hores dels fets, mediàticament va ser un tema que va interessar moltíssim aquí a la capital. Sí, s'està donant en directe pràcticament a tots els mitjans digitals. Sí, és un tema que interessa.
I segona, 1x2, Madrid, Atlètic de Madrid dissabte.
2.
Mira, optimista. Bé, si creieu que és millor que guanyi l'Atlètic de Madrid, que això també va...
Aquesta pregunta la podem fer demà.
Efectivament. David, abraçada.
Adéu.
Gràcies, Roger.
Adéu.
I gràcies també al Santi Jiménez, al Cristian Martín i a la Laura
Brugués. Un plaer.
Quan un es compromet, es compromet. Mira, tres minuts tard i tot, que això ara m'ho cobrarà el Manel Alias. Adéu. Amb 4 minuts de retard, avui culpa de Rubiales. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya nit. Avui a la sintonia de Catalunya Informació, amb quins continguts?
Doncs mira, avui fa un any que aquí el panorama que teníem aquí a la Diagonal era tot de tractors protestants. Ah, sí? Fa exactament un any d'aquella protesta. I avui el gremi de la pagesia ja ha fet les primeres mobilitzacions, però en preparen més, diuen, per la setmana que ve, perquè consideren que molts dels motius que els van portar a protestar fa un any continuen igual, que les coses no han canviat, i per tant la setmana que ve podria haver-hi noves mobilitzacions. Tenen el suport, per exemple, de Saja, tot i que no de la Unió de Pagesos de moment i de la JARC. Escoltarem les veus dels pagesos avui al Catalunya Nit i també entrevistarem a Cristina Massot, que és la secretària general del Departament d'Agricultura, que els demana diàleg abans d'encarar noves protestes. També un dia més, Trump ocuparà minuts del Catalunya Nit perquè continua l'estupor per la seva proposta sobre què fer a Gaza. De moment, avui, el ministre de Defensa israelià ha dit que prepararia un pla per permetre als residents de la Franja de Gaza que vulguin sortir, que surtin. Seria voluntari, però, en fi, genera molts dubtes tot plegat. I
no
també
ha tingut bona acollida el tema,
no,
Riviera.
A la zona no, excepte Israel, evidentment. Israel sí que ho aplaudeix. I, a més, aquesta nit, ara una jutge, fa poca estona, ho han endarrerit fins a dilluns, però avui acabava el termini perquè 2 milions de funcionaris s'acollissin al pla de Donald Trump. Els va proposar cobrar fins al setembre a canvi de plegar ja. Trump vol fer neteja de funcionaris, vol que n'hi hagi molts menys, però de moment només un 2% s'hi ha acollit. Avui s'acabava aquesta proposta de Trump d'acollir-t'hi voluntàriament, si no ja veurem què passa. Un jutge ara l'endarrereix fins al dilluns, també ho explicarem. Parlarem amb el responsable de l'escola Bressola de la Catalunya Nord, el tindrem en directe al Catalunya Nit. Diuen que estan en una situació dramàtica, necessiten diners, si no a partir del maig podria deixar de funcionar o tenir molts problemes, i entrevistarem també alguns alumnes de l'escola Bressola. És dijous, ens visita l'Àlex Gorina, cada setmana ens escull la pel·lícula que no us podeu perdre de les que arriben a la cartellera, i també d'un tema actualitat, mira quines pel·lícules ja ens ho han explicat. Avui el tema és dirigents que tenen mètodes estil Trump. Pel·lícules on hi ha líders mundials amb estil Donald Trump. Veurem quines són.
Interessant i actual, malauradament. A les 10, al Catalunya Nit, insisteixo avui a la sintonia de Catalunya Informació, com sempre, amb el Manel Elias. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I avui hem anat fins a Mestalla, que és on es juga el València-Barça d'aquí a una hora i mitja mal comptada, de seguida que tinguem l'11 de Hansi Flick, tranquils, que us el farem saber. Allà hi teníem a la rodalia de Mestalla el Bernat Soler i el Ricard Torquemada, que hores d'ara ja deuen ser dins de l'estadi. Amb ells hem comentat tota la prèvia esportiva d'aquest partit, i avui es preguntàvem en general, també el Santi Jiménez, el Cristian Martín i la Laura Brugués, que ens acompanyaven, si pensàvem que havia de descansar la Minya Mal, i diríem que ni entre ells ni entre la nostra audiència hi ha gaire interès que descansi la Minya Mal. Després hem anat fins a Madrid amb tot el pollastre del judici Rubiales, ara el comentàvem amb el David Sánchez, i també amb el que ha passat a la Federació Espanyola de Futbol arran de les queixes arbitrals del Madrid. Tots els organismes d'aquest país s'han unit en contra, organismes i clubs esportius, podríem dir, de primera divisió, s'han unit en contra de les queixes de Madrid.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
Vuit i vuit minuts del vespre a l'Espanyol. Hola de nou, Sergi Andreu.
Què tal, Costa?
Preparen el desplaçament de diumenge al camp de la Reial Societat i ho faran una dinàmica positiva de plena confiança, havent millorat considerablement l'aspecte defensiu de l'equip en les últimes setmanes.
Sí, en això em volia fixar, això volia ressaltar, perquè d'entrada aquesta temporada per primera vegada hem vist com l'equip de Manolo González encadenava 4 partits sense perdre, ha sumat 8 dels últims 12 punts possibles aquest 2025, Això ha situat l'equip fora de la zona de descens i en gran part és gràcies a la solidesa defensiva que ha anat adquirint en els últims partits. Sembla que l'equip ha trobat la tecla. En els últims 9 partits, fixeu-vos que l'Espanyol només ha encaixat 7 gols. És a dir, que la mitjana de gols rebuts és de 0,7 gols per partit en aquests últims, eh? Això no té res a veure amb els 2 gols per partit de mitjana dels primers mesos de la temporada. Per tant, la cosa ha capgirat com un mitjó.
I tant.
I aquest és un aspecte que l'Espanyol ha sabut millorar molt en les últimes jornades. Segurament el punt d'inflexió és en aquella derrota a Montilivi davant del Girona a finals de novembre, aquell 4-1. Sí. Després d'aquell dia, en cap partit l'equip ha encaixat més d'un gol, la qual cosa doncs té mèrit. Tot això és gràcies, entre d'altres, a la defensa, als centrals, Cabrera, Cumbula. Avui hem sentit l'Italo Albanés, que diu que això és feina de tots.
Yo creo que la no normalidad fue en este partido con la Girona o con el Atlético, que ellos nos marcan 3 goles en el primer tiempo, por ejemplo, o 4 como en Girona. Pero los otros partidos estamos siempre compitiendo. Creo que podemos mejorar mucho en esto, todo el equipo, no solo la línea defensiva o el medio campo. También si es bueno o malo, no es solo responsabilidad de la línea defensiva, es un trabajo de todo el equipo, empieza de delanteros hasta el portero. Y normalmente todos podemos hacer más.
Per cert, una curiositat, si l'equip aconsegueix empatar o guanyar Noeta diumenge, seran 5 partits de Lliga seguits sense perdre. Això, que pot semblar que no és res de l'altre món, doncs per l'Espanyol és molt important, perquè faria gairebé 6 anys que no passa a primera divisió amb l'Espanyol. L'últim cop va ser amb Rubi a la banqueta la primavera del 2019. Imagineu-vos l'última vegada que l'Espanyol encara va 5 partits. Exacte, va acabar classificant-se per Europa. Sí,
per donar un nivell de la temporada que va fer l'Espanyol aquell any. Bé, no descartis res, perquè el bon moment defensiu de l'Espanyol s'hi ajunta que la Real Societat és un equip magnífic, però que no té precisament facilitat per fer gol aquesta temporada, és a dir, que veurem què passa diumenge a Noeta. Gràcies, Sergi.
Adéu.
I tornem al femení, i ja hi hem passat per la part extraesportiva amb el Carles Rubiales. Hola, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Ruth ve a parlar-nos de la situació de Gemma Font. Diria que ara mateix la tercera portera del Barça, si no em dius el contrari, tot i que Roubuck tampoc és que hagi jugat tant.
Sí, però seria la tercera portera del Barça, perquè Roubuck, quan va arribar, encara s'havia d'acabar de recuperar dels problemes que tenia per aquell ictus que va patir quan era a Anglaterra, i per tant no podia jugar els primers partits, i aleshores sí que vam veure en algun partit Gemma Font, però a partir que ha estat bé Roubuck, a Gemma Font gairebé no l'hem vista, tot i que ahir sí que va jugar al partit de la Copa Catalunya. Ella és una de les que acaba contracte ara a l'estiu, i el que hem pogut saber és que ja en aquest mercat d'hivern Gemma Font ha tingut una oferta dels Estats Units, dels Utah Royals. És un equip que, per exemple, acaba de fitxar Núria Rábano, una ex-blaugrana, però Gemma Font va decidir descartar aquesta oferta i de moment continuar al Barça fins a final de temporada. El club encara no ha picat a la porta de Gemma Font, encara no s'han reunit per dir-li quina és la intenció de cara a aquest final de contracte, si volen que continuï o no, i de fet la jugadora, evidentment, clar, ara ja està mirant ofertes, té ofertes de la Lliga F, té ofertes d'Anglaterra, i haurà de decidir en els pròxims dies. Ens diuen que és una persona doncs molt casolana i que li costarà marxar del Barça, però clar, la realitat és la que és. Clar. I amb 25 anys, i amb Roubuck ara com a segona portera del primer equip, si vol tenir minuts i seguir creixent, segurament Gemma Font haurà d'optar per marxar del Barça. Ho veurem en els pròxims dies, perquè ja et dic, han de tenir una reunió en breu perquè el club li digui quina és la seva intenció de cara a la renovació o no del seu contracte.
Molt bé, doncs n'estarem pendents, però vaja, que si vol, destinacions no n'hi faltaran. Demà del que estarem pendents, Ruth, és del sorteig de la Champions, dels quarts.
Això mateix, de Madrid.
I del camí.
I tot el camí, tot el
sí,
camí.
Del camí, sí, sí. Fins a, del camí fins a Lisboa, sí. N'estarem molt pendents d'aquests sorteig de Champions, de quin és el rival del Barça, de si toca el Madrid o no, que sembla que és el favorit aquí, sí, de bona part del tot costa.
Sí, de part del tot costa. Ara ho has dit bé, perquè si toca el Madrid, recordem, seran tres partits seguits.
Seguits.
Consecutius contra el Madrid.
Madrid o Barbari.
Ens n'afartarem de veure-les. Però demà, més enllà d'això que òbviament és important, del primer rival, però com deia la Rut, de tot el camí, per tant sabrem, sí, si el Barça, com la temporada passada, evita o no el Lió fins la possible final.
Això mateix, això mateix.
Vaja, tal com va anar l'any passat, al final va acabar sent més difícil el Chelsea que el Lió, però vaja, veurem quin és l'equilibri de forces aquest any. Això, quina hora és, Rut?
Doncs crec que és al migdia, però ara no sé dir-te exactament l'hora.
A la una del migdia, crec.
Això, sí, migdia, sí.
Doncs evidentment que en parlarem al tot costa demà. Gràcies, Rut.
Adéu.
Una pausa i ens aboquem al bàsquet des d'ara i fins a dos quarts de nou amb una pèssima notícia pel Barça, la lesió de Jan Vesely. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Hola, Elena, sóc en Cupido.
Cupido, hola. Em vens a presentar l'amor de la meva vida?
Encara millor. Els vinc a donar amor a les teves il·lusions. Aquest 14 de febrer dona'ls amor a les teves il·lusions amb el cuponàs de Sant Valentí de l'11. Perquè pots guanyar fins a 6 milions d'euros. I si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir premis fantàstics per gaudir i un gran viatge on vulguis. Cuponàs de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Troben un home mort a casa seva.
Les històries de foscor t'acompanyaran allà on vagis.
Van matar dues dones.
Els llibres de crims també en edició de butxaca. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
En temps d'incerteses com l'actual, quin paper juguen els centres de pensament?
És una força de resistència respecte a aquesta mirada tan apocalíptica que ens ofereixen altres visions.
Judit Carrera és la directora del CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Hi ha un interès molt determinat a promoure el ressentiment, a promoure l'odi, a promoure la desesperança.
El filòsof Josep Ramoneda descriu aquest escenari.
Vivim en un període extremadament nihilista. Els que manen, o molts dels que manen, sembla que l'únic criteri que tinguin és que per ells tot és possible.
L'escriptor Raül Garriga Said i la pensadora Fina Virulés conclouen.
El futur se'ns apareix com irrepresentable i alhora lligat a una mena d'amenaça de col·lapse.
Cal fer un esforç per pensar realment.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Pensar és resistir.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ara.
Tot costa.
Temps pel bàsquet i haurem de... Ui, espera, que m'he menjat la careta. Trios en rol, amb Ernest Macià, Jordi Trias i Xavi Ballesteros. Hola, els tres.
Hola. Hola.
De seguida parlem de l'activitat competitiva en si, però la notícia d'avui, com un terratrèmol, és l'anunci del Barça que Vesely serà baixa entre 8 i 10 setmanes, cosa que calendari en mà ens situa finals d'abril, gairebé maig, Ernest. No és un adeu a la temporada, però gairebé.
Gairebé, perquè a mitjans d'abril acaba la fase regular de l'Eurolliga play-in, si el Barça ha de jugar play-in, però com estaria, no? Uh-huh. Si torna després de 2 mesos i mig, tampoc estarà bé. I llavors cal veure si el Barça pot jugar play-off, etc., amb la qual cosa sí, el play-off ACB sí, però això, no sé, el Barça jo crec que li ha de fer replantejar l'opció de fitxar, clar, de fitxar algú.
Això anava a dir, Jordi Valles, clar, fins ara Peñarroya s'exclamava que no li portaven l'exterior, ara gairebé haurà de demanar abans un pivot que un exterior. No sé com ho veu, Jordi.
Per mi sí, Jordi. El motiu quin és? Perquè, a veure, les lesions sempre fan mal, però aquesta en particular em fa més, perquè és un jugador que dona un gran rendiment defensiu. A part d'ofensiu, però defensiu sempre defensa molt bé el pick and roll, és intimidador, i aquest perfil de jugador a l'interior el Barça no el té quan ell no hi és. Per tant, sí que és cert que jo crec que el Barça podria mirar el mercat, està clar que té pivots de qualitat, però aquest perfil, com diem, no el té. El que també és veritat que anar a buscar és molt complicat. Clar, trobar un Vesely és quasi impossible.
No, evidentment.
Per tant, és veritat que és una notícia que sap greu, perquè aquí sí que l'equip segurament ho notarà.
Clar, té pivots de qualitat, però jo m'atreviria a dir que entre que Fal està més pendent de barallar-se amb Satoranski que una altra cosa, i que Willy Hernán Gómez ja sabem que ignora la part del joc que consisteix en defensar, Et queda Metu. Bé,
que està molt bé. Metu ha jugat molt bé des que ha tornat.
Sí, sí, però clar.
També, no, però no té... Metu és intimidador, en moments farà un gran tap, però el Vesely és de col·locació, també. És d'entendre el joc. Sí. Però bé, està clar el que diem, eh? Ja, el Willy Hernán Gómez té moltes coses bones, juga molt bé el pal baix, pot rendir molt bé, però defensivament sí que no és Vesely.
La temporada del Barça és evident que és un desastre fins ara, però Valles no es pot negar que les lesions l'han torpedinat, perquè la de la Provítola ja era un contratemps, jo diria que insuperable, i encara més si no fitxes, i aquesta gairebé sembla un cop de gràcia.
Sí, però és que també passen al Madrid i acaben fitxant 2 jugadors, yeah. No? Jo crec que aquí sí que s'ha d'exigir, el Barça fitxarà a l'interior segur, tenint en compte que Peñarroya el que feia era protegir a Vesely perquè tenia molèsties i d'aquesta manera el feia jugar als partits que era important, però claríssimament no es confia en Willy Hernán Gómez, ho hem vist en 1, 2, 3, 4 en molts partits seguits, i en Fol era teòricament la tercera rotació en aquests 5, no? Per tant, no pot anar al Barça tal i com està ara mateix amb aquesta situació, perquè en la posició de base, si, encara que tothom reclamava un recanvi a l'APRO, està claríssim, però tu en la posició de perímetre tens molts bons jugadors. Sense anar més lluny, doncs Panther pot fer funcions de base, ho ha fet, tens Satoranski, però és que en el joc interior és que no, Peñarroya no té ningú a qui confiar, no? Més enllà de totes aquestes baralles internes, d'aquestes situacions, que això poden acabar explotant, no? Per tant, jo crec que és obligadíssim fitxar sí o sí, perquè, aviam, no oblidem que no hi ha diners, però això és el Barça, eh? No es pot permetre luxe al Barça de no anar a fitxar
ja,
a ningú.
Però és que ara, fins i tot amb diners, com deia el Trias, el mes de febrer no és fàcil trobar un tio que s'acosti al rendiment de Vesely, que per mi, per exemple, la temporada passada va ser el millor jugador del
per mi també.
Del Barça.
Sí, és que ho és.
Bé, ahir el Barça va aconseguir una victòria que no m'atreveixo a dir que sigui balsàmica, perquè la cosa està molt tensa, però va pallissar el Maccabi per 171 al Palau. Demà torna a tenir partit contra el líder de l'Eurolliga, contra l'Olympiacos a casa, i diumenge partit contra el València, un dels millors de l'ACB, on el Barça tampoc no pot fer el burro en l'última cita, les dues últimes cites abans de la Copa de la setmana vinent. Per ser la setmana prèvia a la Copa no està malament, eh, Ernest?
No, la veritat és que no, i el partit d'ahir doncs va ser un bon entrenament, i ara demà doncs dependrà de primer com ve l'Olympiacos en setmana de doble partit i líder de, més o menys amb un coixí. I també, d'altra banda, bé, si el Barça, clar, amb la lesió de Vesely no ho sé, però si pot controlar el rebot i si pot defensar fort i recuperar boles, que no depengui de la direcció de joc del Barça, a joc estàtic, diguem-ne, sinó que pugui ser un partit una miqueta més ràpid, doncs així amagaràs aquesta mancança, perquè ells, en el control de partit, és difícil que els puguis guanyar. Per tant, controlar el rebot i, si pot ser, recuperar algunes pilotes perdudes de l'Olympiacos, doncs li pot donar vida. I l'encert exterior, que ja assumeixo que més o menys el 30-35% el tindrà el Barça. Per tant, hi ha partit. Jo crec que no és tan difícil com aparentment sembla.
Per cert, a partit d'aquesta tarda a Turquia, Fenerbahçe 78, Real Madrid 67, d'11, Saras ha guanyat el Madrid, que ha perdut els dos partits que ha jugat aquesta setmana.
I que segueix per sota del Barça.
Sí, sí, faci el que faci el Barça de demà, el Madrid estaria per sota, però això no és gaire consol perquè tots dos estan al límit de quedar fora del play-in. De seguida continuem amb el bàsquet, però tenim 11 del Barça de futbol pel partit d'aquesta nit a Mestalla.
Un 11 bastant titular, et diria, amb el descans, això sí, de Lewandowski, també de Caçador, mentre que Olmo esperarà a la banqueta. Més Tensley a la porteria, defensa per Koundé, Eric, Cubarsí i Valde, Araujo i Íñigo de moment comencen a la banqueta, De Jong, Pedri, Fermín al mig del camp, i al davant Lamine Yamal, Ferran i Rafinha. Hi ha un únic canvi respecte a l'equip que va golejar el València ara fa unes setmanes. Entre Pedri per Caçador. La resta era exactament el mateix 11.
Molt bé, doncs tant de bo que vagi. Vaja, si va la meitat de bé, ja ens conformarem. De seguida, a la TDT ampliarem l'anàlisi d'aquest partit. Abans de preguntar-vos per la Copa, el Manresa es va exhibir al Palau diumenge, però en canvi ahir Ernest no va poder superar el Tenerife a la Champions.
No, el Tenerife és un equip que juga molt bé a bàsquet i, a més, ahir va perdre Shermadini perquè es va autoexpulsar, diguem-ne, per protestar, i em sembla que la victòria d'ahir és, doncs, una victòria d'autoritat. Vull dir que el Barça jugarà contra una espècie d'Olympiacos en versió Lliga ACB, i, d'altra banda, doncs bé, el Manresa no pot guanyar sempre equips grans. Vull dir, el Manresa està fent una gran temporada, però, home, segueixen el Manresa, sí, sí, tot i així.
Evidentment. De moment, una victòria i una derrota en aquest grup, en aquesta lligueta. Ajuda, Ernest, des de quarts de final de la Champions, eh? O vuitens?
Sí, passen dos, i hi ha tres equips que jo crec que poden fer-ho: el Tenerife, el Manresa, l'equip italià, el Reggiana, i no sé, els turcs. Mm. Però aquesta derrota ahir jo crec que li costarà al Manresa. O guanya un partit fora, que no estava previst, o vaja, ho tindrà difícil.
Va, la setmana vinent ens abocarem a la Copa, precisament de Canàries. Enquesta ràpida, i us prego que sigueu breus, Xavi, Jordi, Ernest. Quin dels tres catalans arriba millor a la Copa? Ja entenc que no em direu al Barça, però...
Sí, al Manresa. El Manresa, jo penso que, tot i la derrota d'ahir, és el que arriba millor, però per potencial de plantilla, el Barça és el que té més potencial. I també per el que li ha tocat segurament el millor quadre, diguem, el Barça, però clar. El Barça és molt important veure aquests dos partits que juga, que són molt difícils, i el Joventut ja sabem com és aquest any. Capaç de fer grans partits, amb altres de no tan bons. Per tant, a veure com entra
perquè,
la Copa.
Creieu que vagin com vagin aquests dos partits, Peñarroya arriba a la Copa, o que...
Per mi sí.
Sí, eh?
Jo crec que per sí, mi... jo crec que sí.
Per mi claríssim que arriba a la Copa, tot i que molt en contra amb Olympiacos i València, sobretot el de València, i el de casa contra Olympiacos, perquè són molt, molt, molt perillosos. Però jo crec que la Copa, passi el que passi en aquests dos partits, la Copa marcarà moltíssim el guanyar o perdre la competició pel futur de Peñarroya. Deixa'm dir que Andorra estan molt pendents de que passi aquesta temporada en Peñarroya, perquè estan desitjant recuperar-lo, eh?
Ah, bé, acabant de fitxar Joan Plaza, i ja el Mujal ja està pensant en la temporada vinent. Va, que m'he quedat en mitja enquesta, sisplau, telegràfic. Xavi, quin català arriba millor
Manresa,
a la Copa?
Manresa, absolutament.
Manresa, també, eh?
Sí, home, no vol dir res, això, eh?
No,
perquè
ja sé,
toca el Madrid. Però
de fet,
però
gairebé és el contrari. Si arriba millor, sí, sí, vol dir que quarts cap a casa. I el Barça, que el veiem desballestat, vés a saber. Acabo, hem parlat de Jordi Fernández a l'inici del programa, que ha deixat el càrrec de seleccionador canadenc, perquè evidentment s'ha d'ocupar s'ha de centrar en els Brooklyn Nets. Xavi, estava previst això, eh?
Sí, 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 estava ja previst, ja ho va comentar la Federació de Canadà fa dos mesos. De fet, hi van anar els representants de Canadà, van estar a Brooklyn, ho van acordar, i jo crec que és el més sensat, tenint en compte que aquest any ha estat una temporada, o està sent una temporada dels Brooklyn Nets, per fer una bona plantilla cara al curs vinent, i estan fent traspassos i guanyant rondes, i s'hi ha de posar en ferm. Recordem que té 3 anys més firmats amb Brooklyn Nets.
Molt bé, doncs millor centrar els esforços en una cosa, i evidentment ser entrenador de l'NBA és la bomba. Senyors, Macià, Trias, Ballesteros, abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Fins ara.
Clavat, minut i mig i 9:15, minut i mig i arrenca la TDT. Sònia,
remato amb l'11 del Barça. T'he dit, és un 11 bastant titular. Bé, tenint en compte que parlàvem de si faria moltes o no rotacions, és veritat que fa 4 canvis a l'11 Hansi Flick. Entren Eric, Frenkie de Jong, Fermín i Ferran Torres. D'aquests 4, 3 van acabar el partit l'altre dia, millorant força les prestacions, Eric de Jong i Fermín. Bé, en el cas de Fermín, per la lesió de Gavi. Descansa Lewandowski i, per tant, l'11 el formen Stensen a la porteria, Koundé, Eric, Cubarsí i Balde en defensa, De Jong, Pedri, Fermín al mig del camp i al davant Lamine, Yamal, Ferran Torres i Rafinha. Aquest és l'11 del Barça. Pel que fa al València, Arons debuta com a titular. Comentava el Ricard, que era un dels dubtes.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Xavi Vall al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornarem demà a les 7 amb el post d'aquest València-Barça, esperem que amb victòria blaugrana, i amb el sorteig dels quarts de la Champions femenina. Fins aleshores, feu molta bondat i escolteu la TDT, que arrenca ara mateix. Pep, avui a Mestalla, passeig o patiment?
En l'esport tot ho sabem, tot costa.